Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
En una època en què solo havia una tele, era identificable en cualquier momento.
La primera persona que fue detrás de la noticia fue Rosa María Calaf.
Hola, Rosa
María.
Muy buenos
días.
No sabes qué ganas tenía de verdad de conocerte.
Es tan simpáticamente aventurera y tan rigurosa en el trabajo.
Que yo, como cualquier mujer inarí, tenga que ir vestida así, no es una pura anécdota.
Muchas veces se termina la información cuando realmente, en realidad, lo que debería hacer es empezar.
3 millones de españolas y españoles son homosexuales.
Rosa se ha metido en muchos charcos cuando los demás no nos metíamos.
Raramente duerme 3 noches en el mismo sitio.
Nunca he notado y he pensado y he sentido que hubiera renunciado a nada.
És alentador ver com recobren...
El que esteu escoltant és un fragment del capítol dedicat a Rosa María Calaf de Primicia, el programa de televisió espanyola que dedica les principals figures del periodisme de casa nostra. Ella, sens dubte, és una de les grans, al llarg de la seva carrera ha recorregut tot el món per explicar-nos conflictes, ha cobert algunes de les guerres més cruels i més crues del nostre temps, tsunamis, la perestroika i tantes situacions d'injustícia i també desolació que al llarg dels anys han afectat a milions de persones. Clar, gran defensora del periodisme humanista, sempre avançada al seu temps, que sense complexes ni afany de protagonisme, la nostra convidada d'avui ens ha explicat durant gairebé 40 anys què hi passava al món. El 1970, coincidint amb l'any que s'anunciava la dissolució dels Beatles, la nostra convidada va entrar a la televisió pública, on hi va treballar de reportera pels serveis informatius. No en va sortir prejubilada fins l'any 2008, coincidint amb la presentació del Viva la Vida dels Coldplay, que podria ser també el leitmotiv de la vida de la Rosa María Calaf, una dona vital, poderosa i també alegre. Maria Calaf.
Hola. Bueno, encantadíssima, eh?
Com estàs? Sí.
Bé, molt bé, però a mi passa que quan sento tot això així tot de cop sempre m'impressiona una mica. I no sé, sóc molt poderosa i sóc d'aquestes generacions que ja ho has dit una mica, no? Que això de ser protagonistes no ens agrada gaire, però en fi, ho agraeixo molt.
No, i especialment tu, Rosa Maria, has estat a tot arreu.
La veritat és que sí, perquè només em falten 12 països, o sigui que si comptem en quantitat... No, he tingut molta sort de poder realment recórrer el món i sobretot que hi hagi hagut tanta gent, no?, que m'ha deixat entrar a les seves vides i compartir moments molt tràgics moltes vegades, però també molt alegres altres vegades, però en qualsevol cas etapes i moments molt íntims i aleshores això sempre ho he agraït, no? I després, doncs, tota la... perquè la televisió no l'he fet sola, no? Vull dir, la quantitat d'equips, de companys de la redacció, dels càmeres, etc., que també doncs, han col·laborat amb tot això, no? I penso, a més, que he tingut la sort de que sempre, a tot arreu on anava, com a corresponsal, em tocaven etapes històriques importants, perquè això pot ser sí o pot ser no, no? O sigui, vull dir que és també una mica de sort, no? Perquè quan vas enviada especial, evidentment ja vas en algun lloc en què està passant alguna cosa, no?
Clar.
Però que quan ets corresponsal, doncs depèn molt del moment històric, no?
Deixa'm començar per preguntar-te, perquè ara estem escoltant els Coldplay. Tu ets més de Coldplay o dels Beatles?
No, Beatles, Beatles. Sí, bueno, jo sóc Stones, per ser més clara, però en fi...
Per ser més concreta.
Sí, per ser més concreta, exacte.
Escolta, estem molt contents de saludar-te aquí als estudis de Ràdio Estel. Feia molt temps que t'anàvem al darrere i és complicadíssim anar-li al darrere a Rosa María Calaf perquè té molt ritme i és que no s'atura. Per tant, finalment ho hem aconseguit. Mencionem també l'Uri Francisco, el nostre productor, Rosa María, que ha estat molt, molt pendent de tot el que feies. No sé, et sents còmode a la ràdio? Perquè, clar, t'hem vist tant a la televisió. Com es sent Rosa María Calaf a la ràdio?
No, a mi m'agrada molt més la ràdio que la televisió. Crec que la ràdio, primer, és molt més artesana, no? És molt més propera. I crec que, a més, juga amb la imaginació i té uns elements, i no sé, que sempre m'he sentit molt més còmode a la ràdio que a la televisió. La televisió, ja dic, és molt complicada, ara és molt més fàcil, tecnològicament parlant, no? Però alhora també, doncs, hi ha aquesta idea de la immediatesa, que a la ràdio també, però no és tan exigent, no? I no, estic encantadíssima de la ràdio, la veritat.
Clar, tu vas començar, ara ho dèiem, a Televisió Espanyola, els estudis Miramar de Barcelona. Per què vas decidir, no?, dedicar la teva vida a l'ofici d'explicar històries? Rosa Maria, doncs, tu tenies clar?
Jo, francament, sempre dic que el periodisme més aviat em va trobar a mi que jo el periodisme, perquè jo vaig fer dret, i vaig fer dret perquè el que anava a fer era carrera diplomàtica. El que sí que tenia clar és que jo el que volia era sortir, moure'm i viatjar, no?, i veure món, i ja n'havia tingut ocasió de viatjar bastant pel que en aquell moment es viatjava en aquest país, i aleshores, però bueno, també m'agradava molt escriure, m'agradava parlar, i aleshores, doncs, quan va obrir l'Escola de Periodisme a Barcelona, que no n'hi havia, als anys 60, doncs vam fer, bueno, l'examen d'ingrés amb diversos companys de la Facultat de Dret, i a poc a poc, doncs, vaig tenir l'oportunitat de fer una petita cosa a Ràdio Barcelona, després a Ràdio Península, Ràdio Nacional, i vaig anar veient que això que jo volia fer, que era aquest portar el que hi havia fora cap aquí, no?, doncs ho podria fer més millor com a periodista. I ja ho vaig, quan ho vaig veure clar...
Ja està,
perquè no vaig dubtar ni mig segon.
Escolta, a mi m'ha cridat molt l'atenció, però és que, clar, estem davant de la gran Rosa Maria Calaf. El primer que ens ha demanat la Rosa Maria és un paper en brut. I sempre, sempre... aquest bolígraf a la mà, eh?
Sí, perquè realment, és veritat que ara ho puc fer i faig moltes coses de prendre notes amb el mòbil, i la tablet no m'entusiasma tant, però sí, és a dir, utilitzo la tecnologia, no sóc tecnofòbic en absolut, no? Però sí que crec molt encara, o sigui, jo m'enfio dels meus papers, és a dir, i amb els companys que, evidentment, en les darreres etapes, doncs, ja he treballat amb companys molt joves que estaven absolutament al cap i la fi de la tecnologia, em deien, no, però no em vas tots aquests papers quan marxàvem de viatge, que t'ho posem amb un pen, que no sé què, que si el llapis... Que... Jo deia, sí, vosaltres m'ho poseu on vulgueu, però jo els papers sé que els tinc sempre. L'altre depèn de que hi hagi llum, de que no n'hi hagi, de que tinguis bateria, de que no la tinguis, de que de cop i volta hi hagi humitat i se'n vagi tot en l'aire. Digui, els meus papers no em fallen mai, no? I he continuat sent... I necessito, ara fixa't que estic aquí amb el paper i el boli, que possiblement el que faré és una mica de ratlles i coses i ja està, però si però, no, em sento segura.
Per si de cas, no?
Per si de cas.
Sempre.
Sí.
Ara ho deies, tu has estat corresponsal a Nova York, a Moscou, a Buenos Aires, a Roma, a Viena, a Hong Kong, a Pequín. De fet, aquesta crec que va ser la darrera corresponsalia de Rosa Maria Calaf, on hi vas cobrir els Jocs Olímpics l'any 2008, però és que també va ser la primera reportera espanyola que va poder treballar al país més hermètic del món, un país que sembla immers en un altre espai temporal, que és Corea del Nord. Rosa Maria, sí. No sé, com recordes, no?, aquella experiència, i si estaria en el teu top 5, en el top 5 de racons més enigmàtics del planeta Terra.
Sí, no, això sens dubte. És a dir, a veure, saps perfectament el que passa, no? Però sí que és veritat que quan t'hi trobes i ho veus, i a més en aquell moment, efectivament, havien sorgit molt poques imatges de Corea del Nord, ara ja n'han sortit més, i per tant, doncs, bueno, ja tenim un... Però realment era molt sobtant, perquè és ben bé un parc temàtic, no? Diguem, estalinista, no? O sigui, de l'horror. O sigui, amb tot el respecte per les pobres persones, no?, que viuen en aquest parc temàtic. I és que no donaves crèdit a les coses que veies, no? A com es pot arribar, doncs, a anul·lar, no?, a les persones i fins a, bueno, enganyar-les per una banda i per una altra, en algun cas, en molts casos, convèncer-les, no? Però que, i el que veus al final de tot, què és? Doncs que no tenir informació significa, doncs ja dic, anul·lar voluntats i llibertats. O sigui, la importància extraordinària de l'educació i la informació, no?, per al ser humà. I per això és tan perillós aquest moment que vivim ara, en el que, doncs, la desinformació està, doncs, moltes vegades per sobre de la informació, eh? S'inverteix més en desinformar que en informar. I això converteix una societat en absolutament indefensa, o sigui, absolutament incapacitada per defensar els seus drets.
Rosa Maria, com es construeix una notícia? Com es construeix, no?
Es construeix veient, parlant i estant allà on passa a ser possible. Perquè si no, si tu no estàs realment trepitjant terreny, no?, i parlant amb les persones a les que els hi passen les coses, doncs és molt difícil que puguis doncs explicar exactament què és el que passa. I sobretot, doncs, amb molta humilitat, o sigui, sabent que en fi, que saps però no saps gaire, amb aquest compromís absolutament... no pots mai oblidar que la fi és acostar-te el més possible a la veritat, que la veritat absoluta, doncs possiblement ni tan sols existeix, no? Però la veracitat sí. I aleshores buscar i comprovar i contextualitzar. I tot això té un mecanisme, que evidentment també l'experiència ajuda molt, la intuïció, després doncs agafes ja doncs unes tècniques, però la base de tot és observar, no? I realment reflexionar, analitzar i buscar les fonts, o sigui, que siguin fiables, no? I això cada cop també és més complicat fer-ho. Sempre hi ha hagut bon i mal periodisme. O sigui, que no és un problema de que abans tot fos fantàstic i ara tot és horrorós. O sigui, això no és veritat. I, a més, la nostàlgia no és gens saludable. Però sí que és veritat que també s'ha de dir que efectivament, en aquest moment sempre hi ha hagut moments complicats, i aquest és un especialment complicat, perquè hi ha moltes eines que permeten fer aquest mal periodisme, no? O sigui, i la pressa, la immediatesa per sobre de tot, la brevetat, no? L'impacte, buscar més que l'impacte, no? Que la importància del que s'explica. Tot això ara és més fàcil de fer. O sigui, no és que abans no es fes, però és que ara tenim una tecnologia que malauradament ens ho permet quan s'utilitza malament, amb mala intenció, perquè si s'utilitza amb bona intenció és la millor eina que mai hem tingut.
Fixa't que bé que ho diguis, això, perquè el capítol que t'han dedicat en primícia, com començàvem avui al programa dedicat a Rosa Maria Calaf, aquest programa fa aquesta mira de la teva trajectòria i dius que el problema del periodisme és que només parla d'esdeveniments, no de processos, i dius del que impacta, en lloc d'allò que importa, com deies ara, no? Creus tu, però, Rosa Maria, tu deies, abans, a veure, fem una, no? una sí. reflexió. També hi havia mal periodisme, però creus que ara estem immersos en una crisi de l'ofici de periodisme?
Hi ha una voluntat de que realment... O sigui, hi ha una voluntat contra el periodisme independent, rigorós, honest, transparent, és a dir, que realment expliqui el que el ciutadà ha de saber, no? Perquè hi ha... Sempre hi ha hagut forces que han volgut interferir, no? Perquè el fi del periodisme doncs, és visibilitzar allò que no es vol que es vegi, no? I explicar allò que es vol que es calli. Per tant, això ha estat sempre igual. És ficar realment el dit al ventilador, no? I dir, bueno, a veure, què està passant? I parem el ventilador i a veure on està el problema, no? I aleshores això sempre ha estat igual. Però ara, ja dic, la dificultat està en què tenim aquestes eines que permeten que això, és a dir, interferir, es pugui fer molt ràpid, d'una manera extraordinàriament àmplia, és a dir, no?, amb una eficàcia extraordinària que abans no es podia fer, perquè no podies arribar. Quanta gent llegia el diari, primer, quanta gent escoltava la ràdio, quanta gent veia la televisió, i quan es trigava per crear un producte informatiu, no? Perquè no hi havia maneres de transmetre. Jo he estat fent els primers anys sense mòbil, sense telèfon, no? Normalment, no? Per tant, costava molt arribar als llocs, costava molt transmetre des dels llocs. Tot això era un inconvenient, però alhora era la possibilitat de tenir més reflexió, més temps per l'anàlisi i més temps per realment tu saber què és el que passava, no? I això era bo. Llavors, ara, quin risc tenim? Que la tecnologia arrossegui el rigor, no? Perquè es doni prioritat, no? És a dir, que es posi el contingut al servei de la tecnologia. Com que ho puc fer de pressa, i ho puc fer des de qualsevol lloc, i ho puc fer curt, doncs ho faig de qualsevol manera i dic el primer que diuen i el primer que trobo, no? I en lloc del revés, de dir, no, millorem, posem la tecnologia al servei del contingut. Per tant, aquesta tecnologia que em permet arribar, que em permet connectar-me amb tot el saber del món, amb tres clics, tot això, posem-ho al servei de fer un millor contingut, de comprovar millor, de contextualitzar millor i d'explicar millor, no? I aquesta decisió és la que, en la que estem en aquest moment. I el que passa, doncs, com dic, és que doncs, bueno, hi ha moltes forces que no volen això.
Quines són aquestes forces?
Bueno, volen societats no informades, per això t'ho comparava, no?
Sí.
Amb les distàncies, amb Corea del Nord, perquè no deixar saber sempre ha estat una manera de dominar, no? I per tant, doncs, quan a la prehistòria els que tenien el foc doncs no volien que els del costat el tinguessin, perquè això significava doncs tenir més poder que ells, no? Doncs simplificant molt, evidentment. Doncs això és el mateix ara, no? És a dir, diguem que una societat que està ben informada i ben educada pensa i decideix, no?, en base a arguments sòlids, exacte, i no es creu el primer que li surt per la pantalla i que realment no es pregunta qui li està enviant aquest missatge, a qui beneficia aquest missatge. Estem veient que estan arribant el lideratge, no?, dels països, amb lideratges polítics, bueno, lideratges econòmics, per descomptat, però ara parlem dels polítics. Estan arribant líders, personatges extraordinàriament autoritaris, i estan arribant per les urnes quan el primer que faran serà acabar amb les urnes. O sigui, és a dir, que estan arribant, ja dic, aquest tipus de forces que el que són absolutament antidemocràtiques. I realment què passa? Que això porta a que la democràcia cada vegada estigui més en perill. I ja sabem que no és clarament no és un sistema perfecte, però del que coneixem és el més perfecte per defensar els drets de les persones. I estem apartant, diguem, de l'interès, no?, i del compromís de la política i de l'economia a la persona. O sigui, és a dir, que no compten ja les persones, són com números, no? És a dir, que bueno, veiem com estan... jo ara estic molt vinculada amb campanyes, de fet vinc ara d'una...
D'on vens? És que ni t'ho he preguntat, però és que, clar...
No, ara vinc d'una trobada que cap de setmana fantàstica a Altafulla, precisament, sí. Un lloc preciós, per cert, doncs de grans viatgers, o sigui, dels que pensem que s'ha de veure món, sí, per entendre que del que aprenem és del que és diferent, que del que és igual no aprenem res. O sigui, aquesta tendència de tenir por del que és diferent, no?, i de rebutjar, o sigui, la diversitat, no? Tot això és un error extraordinari, i és perquè la humanitat sempre ha avançat a base d'aprendre coses diferents, no?, d'incorporar savieses d'altres llocs, no? I per tant, doncs, en fi, tot això va molt...
És que, clar, està amb Rosa Maria Galaf i venen tantes coses al cap, però deixa'm preguntar-te també, d'alguna manera, a vegades s'ha parlat molt també de la polarització dels mitjans, no? És a dir, això de posar etiquetes als mitjans, a veure si m'explico, no? De dretes, d'esquerres... com creus que el periodisme... O sigui, si això és bo pel periodisme, Rosa Maria, ens agradaria saber la teva opinió, i com creus que el periodisme això ho pot afrontar o no?
No, ho té que afrontar, perquè realment el periodisme ha de ser el més independent possible, no? Ja sabem que ni l'objectivitat absoluta existeix, la independència absoluta possiblement tampoc, és a dir, tots estem dins d'un marc, no?, d'un marc cultural, etcètera, no? I per tant és difícil, però precisament una de les tasques més complicades per un periodista és això, no?, és les teves pròpies, els teus propis prejudicis, totes aquestes, diguem, creences que et volten i que les tens incorporades a l'imaginari col·lectiu en el que vius, etc., doncs has de ser capaç d'intentar que no interfereixi en la teva imparcialitat, almenys, no? Ja dic, no objectivitat, perquè això possiblement és impossible. I el periodisme, està clar que el que és fonamental és que sigui independent, i sobretot independent de determinats interessos que, evidentment, el que volen, doncs ja dic, no és una ciutadania que pugui, ja dic, defensar drets, sí, i que tingui, doncs, aquesta capacitat, no?, de rebre informació contrastada, contextualitzada, i després decidir el que vulgui, perquè, evidentment, l'opinió i la llibertat d'expressió és absolutament individual, no?, però ha d'estar sustentada amb una informació, i això els mitjans tenen obligació de donar-ho, no?
Rosa Maria, deixa'm preguntar-t'ho directament. Tu alguna vegada has rebut alguna pressió a l'hora d'haver de donar una notícia?
Sí, no, a veure, fent internacional normalment no és tan, diguem, evident com pot ser moltes vegades, depèn dels països i de la qualitat democràtica, això, sí. No? O sigui, a més qualitat democràtica, òbviament, més qualitat informativa, no? Però això és una, es mossega la cua, perquè, diguem, els mitjans de comunicació contribueixen a crear un model de societat, és a dir, una millor o pitjor democràcia, segons com actuen, no? Però després, si actuen malament i contribueixen a crear un model pervers, no? Mediàtic, un ecosistema mediàtic esbiaixat, influenciat, etc., doncs pateixen aquesta influència, no? O sigui, vull dir que estem... És una professió bastant complexa perquè tens que lluitar amb diversos fronts, no?
I tu, quan ho has hagut com ho has fet?
Llavors, el que passa és que fent internacional, ja dic, hi ha menys pressions, sí. Però una de les maneres amb les que passava això i tenies que discutir moltes vegades és amb la selecció de notícies. No és tant amb el digues això o digues això altre, perquè això realment sí que no m'ha passat mai, però jo vaig començar sota la dictadura, o sigui, l'any 70, no? Això vol dir que hi havia molts temes que sabíem que no els podíem tocar. I llavors què fèiem en aquell moment? Intentar estirar la corda el més que podíem per d'alguna manera suggerir el que volíem explicar, no? Parlant, una de les formes... Jo intentava fer internacional sempre que puc, però no sempre vaig poder fer-lo, no? Aquí, el que heu posat al principi, per exemple, parlàvem de l'homosexualitat o parlàvem, per exemple, de l'avortament, del divorci, doncs ho parlàvem però d'un altre país, per exemple, referint, doncs, parlant d'Itàlia, perquè anàvem per davant de nosaltres, no? Evidentment. I llavors, doncs, parlant del que passava fora, d'alguna manera estaves insinuant el que hauria de passar aquí i no passava, no? O sigui, que era una tècnica, diguem, de donar pistes perquè el receptor de la informació sabés, ell sabia perfectament en quines condicions estaves treballant, i llavors sabia llegir aquest entre línies, no? Quan ja això no passa, és a dir, quan ja estàs, ja no hi ha una dictadura, aleshores, teòricament, pots parlar de tot, però llavors te'n dones compte de que hi ha altres interessos, fonamentalment econòmics, que en les darreres etapes, doncs, és evident que l'economia ha fagocitat la política, és a dir, que està molt supeditada a l'economia, aleshores te'n donaves compte que hi havia interessos que no volien parlar de determinats temes. I aquesta era la manera de censurar. És a dir, de que tu plantejaves, això, vaig a fer un... Això em va passar, per exemple, en Filipines, no? O sigui, Filipines estava vivint una situació de molta tensió, suposadament s'havia... era ja un país democràtic, s'havia expulsat el dictador, hi havia eleccions, etc. Però cada vegada més hi havia, doncs, assassinats extrajudicials, persecució d'activisme, etc. No? I aleshores, doncs, això no s'explicava. I no es deia perquè Filipines, que a l'altra punta del món, no li interessa a ningú.
Yeah.
No? Llavors, aquí és on t'has de lluitar. És a dir, per la selecció de què parlem. No? I un cop tens el tema, que efectivament pots parlar, llavors la segona part és de com en parlem. No? I el relat, en aquest moment, també està... diguem, interferit, no? O sigui, perquè com que... es fa la informació tan ràpida que és difícil moltes vegades, no?, saber què hi ha darrere, perquè i poder explicar. Quan deies això dels aconteixements, si jo només puc dir estan caient bombes a no sé on i ara moren tants i tal, no puc al mateix temps anar esbrinant, veient d'on ve tot això. Perquè no és que un dia, de cop i volta, tres s'aixequen al dematí i diuen i ara anem a fer una guerra, no? Aquesta guerra o aquest conflicte...
No pots anar més enllà. Vull dir, ens pot més aquesta immediatesa, com
exactament.
Li deies, no? Que no pas
que no buscar les causes, el per què, no? El per què i a on va.
I cap a on va.
Sí. Perquè sí. Aleshores, perquè si expliquéssim això, potser no arribarien a produir-se els conflictes.
Creus que avui els periodistes, amb tant soroll, tants canals, tanta desinformació, com feia referència abans Rosa Maria, ho tenim més complicat per fer arribar les nostres històries al públic, que ens agradaria que les llegís, que les veiés, o a la ràdio, no?, que les escoltés? No sé, creus que en l'era d'aquesta immediatesa és complicat més que mai informar?
Jo crec que possiblement sí, o sigui, mai ha sigut fàcil, insisteixo en això, però, clar, cada època té les seves dificultats. Abans eren per defecte, és a dir, perquè era difícil accedir a la informació i perquè, clarament, doncs, tenies una dificultat dificultat per la difusió. O sigui, no tenies les eines, no? I, per tant, tot això ho complicava. Però ara tenim tot això resolt i ara resulta que l'accés, o sigui, de suposada informació és una altra via per la desinformació. És a dir, no podem assumir tot el que rebem. És com una allau, no?, de suposada informació. I no tenim l'educació, i això ja fa molts anys que ho diem, s'ha de fer una alfabetització mediàtica, això des de les escoles, i per tant ja també ara a les persones adultes, perquè ja hi ha generacions que evidentment no han tingut aquesta alfabetització per saber com interpretar els mitjans. O sigui, ens hem de donar compte que sempre hem d'estar molt desconfiats dels missatges que rebem, qui ens els envia, no?, i per què ens l'envien. No? I realment això, que aquesta opinió que fa que ens formem amb aquest tipus de missatges, a qui beneficia? No? I aleshores aquest procés és complicat i aleshores això ho hem de fer els periodistes, però realment si no et donen temps
és doncs, impossible, clar,
clar, no et donen temps perquè això requereix temps de formació, sí, del propi, sí, periodista, sí. Requereix temps d'anàlisi, no? I requereix temps per explicar, no? I aquest, això és el que s'ha comprimit i es vol fer creure que es pot informar a cop de titular. I això no és informar, només és impactar.
Sí, clar. No? És que et donava a preguntar, això és impactar, no és informar.
Clar, això no és informar, perquè això no et dona mai. Ja dic, ni qui hi ha darrere, ni d'on ve ni on va aquesta informació.
Rosa Maria Calaf, ens queden pocs minuts, perquè, clar, tenim un referent aquí. Sí, ens queden pocs minuts. Bé, allargarem, intentarem estirar una mica el fil.
Bueno, parlo molt sempre, quan tinc una possibilitat.
De quina història, de les que has explicat al llarg de la teva carrera, de la teva trajectòria, no estàs més orgullosa, Rosa Maria?
És difícil, perquè la veritat és que és una altra vegada haver tingut el privilegi, no?, d'haver explicat tants moments històrics. A veure, sempre te'n vas en els més dolorosos o més tràgics o més terribles, on veus la injustícia, no?, perquè aquest és el gran mal en aquest moment, jo crec, de la història del món, no?, o sigui, la extraordinària injustícia i la desigualtat, no?, terrible, quan no hi ha cap raó objectiva perquè sigui així, o sigui, és a dir, que les coses no s'estan fent bé. Aleshores, això és el pitjor. I, per tant, doncs, quan estàs en una situació extrema, sigui de conflicte o sigui de... Perquè jo sempre dic, jo no sóc corresponsal de guerra, m'han tocat guerres, però, bueno, tampoc tantes, no? Perquè estaven en la meva zona de cobertura. Però a mi em preocupa més, sempre dic, sóc corresponsal de la repressió dels drets de les persones, o sigui, sóc corresponsal de la misèria en les que viuen tanta gent que neix i mor en el mateix lloc i entremig, entre un fet i l'altre, l'únic que pot intentar és sobreviure, res més, no viure, simplement sobreviure. Aleshores, tot això el que fa és que pensis que per mi el més important no són tant fets en si mateix puntuals, que n'he tingut, ja dic, tantíssims de rellevants, sinó veure la quantitat de persones que treballen per sortir-se'n. No? I la famosa paraula que no m'agrada gens, de la resiliència i sobretot de les dones. És a dir, de com les comunitats tiren endavant en situacions dificilíssimes i no sucumbeixen. No? I aquesta gent no en parla ningú. No? I per exemple, periodistes locals, que sempre dic que el periodisme local és el més difícil, i periodistes locals doncs, que s'hi deixen la vida, no? I els activistes que realment s'hi deixen la vida, o sigui, per defensar no només el que és seu, sinó el que és dels altres, no?
Ja per acabar, Rosa Maria, tu vas ser, ets un referent per moltes periodistes que ens hi hem acabat dedicant. No sé, quines diries que són avui les periodistes que marquen el camí? I què li diries a aquelles noies i aquells nois que ara mateix estan aprenent l'ofici i que fins i tot aquesta setmana estan fent la selectivitat, Rosa Maria, i els agradaria dedicar-se a l'ofici d'informar. Jo no sé, se n'ha parlat molt aquests mesos, per exemple, de Sílvia Itxarruondo, no?
Sí, perquè realment... Clar, fixa't, va sorprendre molt el que va fer, que és el que s'hauria de fer, sempre. O sigui,
què és el que s'hauria de fer?
Clar, sempre s'ha de... Rosa Maria. Primer, està format el suficient per poder contestar quan t'estan dient una mentida. O sigui, i poder desmuntar, a ser possible, en aquest mateix moment aquesta mentida, o quan t'estan donant una frase, un lema, que va ser el cas concret del que va ser l'última intervenció. No? Però bueno, jo, per no parlar dels altres, vull dir, perquè crec que hi ha molta gent fent-ho bé, no? La Sílvia va ser un exemple, no? Però no és l'única.
Sí.
Però, per exemple, a mi, en el programa d'Imprescindibles, un programa abans de televisió que em va fer fa un temps, va sortir un tros d'una entrevista que jo li vaig fer a Margaret Thatcher, i quan em van obligar a donar el qüestionari, em van treure dues preguntes, no? I aleshores, bueno, jo vaig fer l'entrevista i a l'acabar vaig dir que aquesta entrevista havia de ser més llarga, i mirant a càmera vaig dir: perquè m'han tret dues preguntes. I llavors tothom, quan ho veu ara, em diu... Bueno, és el que més m'han comentat d'aquest programa d'una hora. Quina barbaritat! A la Thatcher li va... Diu, però si és que no era gens anormal en aquell moment fer això, perquè això és el que s'ha de fer. O sigui, és a dir, que l'espectador tingui quants més elements millor per saber que el que està rebent, amb quines condicions ho està rebent. Aleshores, si a tu et treuen preguntes d'una entrevista, ho has de dir. La Sílvia què va fer? Se li estava dient que s'estava criticant una pràctica de l'oposició, que el que ho està dient l'acabava de fer en un altre lloc. Doncs això s'ha de dir. O sigui, i, per tant, tot això és una cosa que s'ha anat com perdent. Per què? Perquè en els periodistes no se'ls dona el temps per tenir la preparació necessària, la formació necessària per poder enfrontar-se, i tots no som capaços de fer de tot. O sigui, és a dir, hi ha d'haver-hi unes certes especialitzacions, no? I, per tant, aquesta manera de treballar és necessària absolutament perquè el producte final, doncs, sigui bo. I això passa, ho sabem, en qualsevol terreny.
Totalment.
Des del lampista al cirurgià més especialitzat. O sigui, doncs el periodista és exactament igual.
Rosa Maria Calaf.
I consell, o sigui, que m'has dit...
És veritat.
Que pensin que és un ofici que és molt més que una feina, no? Que és un compromís social. I per tant, doncs, i que és un compromís social absolutament necessari. O sigui, que una societat que no està ben informada, ja dic, és absolutament indefensa.
Cap a on marxaràs ara? Cap a on tiraràs?
Doncs, bueno, ara me n'aniré... Bueno, en tinc una cosa a Madrid.
Sí.
O sigui, aquesta setmana que ve la inauguració dels cursos d'estiu de la UNED, a més, amb una presó. O sigui, que és un acte que serà molt important i que el veig molt, molt adient, no? I després me'n vaig a viatjar amb cotxe per Suïssa uns dies.
Molt bé. Rosa Maria Calaf, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres per l'espai. Gràcies.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
5 minuts i seran 3 quarts de 5 de la tarda. Déu-n'hi-do, eh?
Rosa Maria Calaf, eh? Quina impressió. Quin gust sentir-la.
Doncs sí, la veritat és que sí.
L'hauríem de sentir en bucle.
En bucle. Mira, com en bucle, hem de repassar tots els documentals que ens proposa avui la Olga Vallejo, perquè ens ve de gust també riure una mica de tot plegat.
Sí, perquè Vallejo, fa 15 dies, a veure, sí, tot era molta tensió, molt sí, drama, molta tristor.
Sí.
Bé, la vida, que hi és també tot això.
Clar.
I vaig dir que la següent secció intentaríem riure.
Sí.
I sóc una dona de paraula, que avui veiem documentals que almenys ens faran somriure. Que no està gens malament.
No? Està molt bé.
És que m'has mirat sí,
no,
seriosa.
Ai, espera, saps què passa? Espera, deixa'm, abans de donar-li pas, no sé si tu estàs al dia de què està passant, no?
Més o menys.
Tenim
la Jardins. És que la Marta Jardins et va...
Ui, espera, deu estar nerviosa. Deixa'm donar-li pas, perquè si no... Marta!
Home, si estic nerviosa. Mercè... 11 minuts, 47 segons, perquè T0, que diuen ells, T0, que és el moment de l'enlairament de l'Starliner. Molts nervis. Deixa'm dir, Mercè, abans d'això, una dada. Si finalment s'enlaira aquesta nau, trigaran el Batch i la Suni 26 hores a arribar a l'estació espacial i s'hi estaran una setmana, així com a dada, i que sàpigues que des de l'Estació Espacial Internacional sembla que els segueixen per YouTube l'enlairament d'aquesta Starliner, a veure si finalment tenim sort, i això, en uns 10 minutets, en principi els hem de tenir volant.
Val,
seguim
fantàstic.
Atents.
Doncs escolta, quan tu vegis ja que això ja tira cap amunt, Jarque... Ja saps, fes-ne la joguina.
Us ho faig saber, ja vale. Em sentireu. Fins ara.
Fantàstic. Adéu. Escolta, és que aquestes coses a la Jarque li agraden.
Esperem que s'acabin enlairant. L'última vegada van avortar quan quedaven 4 minuts del compte enrere.
No,
i estem a 10.
4 minuts, l'última vegada. A veure si superem aquests 4 minuts, perquè ens explica la Jarque a primera hora que, clar, aquest és el tercer intent que fan.
Sí.
Jo cara d'il·lusionats no gaire, eh?
És que estan concentrats. Jo estaria morta de por.
Ui, tant.
Però ells estan concentrats.
Bueno, escolta, i aquests riures que ens has promès, què? Per on comencem?
Doncs, mira, comencem amb una sèrie documental que, si us agrada, esteu de sort, perquè tenen 3 temporades.
HBO is having a hard time explaining what my show is, so I just figured that I'd just try to do it myself. Usually the host of a TV show is right in front of the camera. And you can see exactly where the voice is coming from, which I guess people like. But in my show, you never really see the
host. Hi ha una pista que es nota
que
això té uns anys perquè diu HBO. Aquest HBO, que és HBO, va passar a ser HBO Max i ara es diu Max. O sigui, imagina't.
És de fa uns anys. Això és una mica vintage.
Sí. How to with John Wilson,
sí,
que és una sèrie documental d'en John Wilson, que és el seu creador, guionista, creador, el càmera, el muntador. Són 3 temporades de 6 capítols, uns 30 minuts. T'haig de dir que d'entrada a mi em costa la narració d'en John Wilson, però reconec que té mèrit el que fa. Aquest how to with és com fer qualsevol cosa, i són coses molt random, que dirien ara...
El jovent.
El jovent, aleatòries. Per exemple, com tenir una conversa informal, que dius 30 minuts d'això, doncs et fa 30 minuts de com tenir una conversa informal, com muntar una vestida, com millorar la memòria, posar fundes als mobles, repartir el compte d'un restaurant o cuinar el risotto perfecte. Són temes que en principi sembla que poc o res tenen a veure entre ells, però al final ho lliga tot, per tant quedeu-vos fins al final de l'últim capítol. I tot el que veiem és el que el mateix John Wilson ha enregistrat doncs al llarg de la seva vida, perquè sempre va amb una càmera i té unes agendes on des de fa milers d'anys, no diré, però des de fa una pila d'anys, va apuntant tot el que fa cada dia. De moment, et dic que no té presbícia, perquè allò és petitíssim i no sé com pot veure allò tan petit, però tu vas veient i m'imagino que ha decidit, va, de què parlarem, no?
Sí.
Tria un tema i a partir d'aquí van veient totes les imatges que té i van muntant aquestes històries amb tot el que té enregistrat. És enginyós, és molt irònic i, bé, tot i que puguin semblar temes absurds, la veritat és que a vegades et fa pensar. És graciós.
Sí? O sigui, és graciós i et fa pensar.
Sí,
perfecte.
I algú diria, calen 3 temporades... Mira, si ets molt del John Wilson, doncs sí, jo amb una,
ja
fet prou.
Bueno.
Però a cada capítol, a més, a part de totes les seves imatges, va parlant, va entrevistant gent, el veus a ell... Dona-li una oportunitat.
Doncs mira, aquesta me l'apunto. O sigui, ara a Max, no?
A Max. How to with John Wilson.
Fantàstic. Mira, i seguim rient perquè el protagonista de la següent proposta que ens porta avui la Olga compta amb munions de fans arreu del món, eh?
És en Michel Gondry, l'artífex de veritables obres d'art, director de cinema i originàriament de videoclips.
Pour ce film qui résonne avec ses blessures personnelles, Michel est parvenu à embarquer deux stars au registre de jeux très différents. Kate Winslet, l'héroïne romantique de Titanic, et Jim Carrey, le roi de la comédie.
Pour égaliser les deux, je ne leur parlais pas en même temps. Je prenais Jim à part et je lui disais, écoute, c'est pas du tout une scène comique, c'est super sérieux. Et j'allais voir Kate et je lui disais, écoute, c'est pas sérieux du tout, c'est vraiment, vas-y, lâche-toi à fond. C'est vraiment une scène comique.
Això és Michel Gondry.
D'acord.
Oui, oui. Michel Gondry és francès, és evident. Aquest documental el teniu a Filmin, és d'en François Nemeta, que ha treballat amb ell diverses vegades, i ens explica, en François, com va descobrir en Michel Gondry, perquè ell doncs, era a l'època de l'MTV, a França, vull dir, ell és francès, però a França anàvem veient l'MTV, tots els videoclips musicals eren si fa no fa de la mateixa manera, fins que un dia va veure els d'un grup que es deia Oui Oui, són francesos, i
el nom molt currat.
Sí, està bé. No
oui,
està
oui.
Malament.
Sí, sí.
Doncs eren uns videoclips molt diferents del que es feia a aquella època. Li va cridar l'atenció, va anar a un concert dels Oui Oui a França, va parlar amb ells perquè ell volia fer videoclips i van connectar a la perfecció. I resulta que el bateria del grup era el responsable d'aquells videoclips i el bateria del grup es deia Michel Gondry. El Michel Gondry va muntar el grup de música, va estudiar art, però era l'època del punk a França, no només a França, Anglaterra, en molts llocs del món, i tenia aquest esperit punk en Michel Gondry, va decidir que deixava els estudis, però que muntava una exposició pel seu compte, i va començar a fer videoclips, i es dedicava a fer videoclips, va aconseguir posar-se en contacte amb una discogràfica, i va fer veritables obres d'art que m'he passat hores mirant videoclips.
Què dius?
La Björk, saps el Human Behavior?
Sí.
El primer videoclip que va fer quan va deixar de ser la líder dels Sugar Cubes.
Sí.
Doncs aquest videoclip
és d'ell.
És de Michel Gondry. Oh. Es va fer videoclips de la Björk, també de la Kylie Minogue, de Beck, dels Chemical Brothers, dels Daft Punk, dels White Stripes, dels Rolling Stones, el Like a Rolling Stone,
yes.
Aquell que sembla que... no sé, com si es anessin desfent els Rolling Stones.
Sí. És obra d'ell.
És obra d'ell.
Veus?
I te n'adones que tant els seus videoclips com les seves pel·lícules...
Tenen alguna cosa especial, no?
Sí,
molt característic d'ell.
Aquesta creativitat, aquestes idees boges, una cosa manual,
sí.
molt artesanal.
Sí.
De fet, a vegades, una vegada va crear un videoclip una ciutat feta amb els rotlles de paper de vàter, que diu que tota la família, cada vegada que acabava els papers, li duien a casa perquè ell estava muntant aquella ciutat imaginària. És un artesà que es dedica a fer videoclips i que llavors tothom parlava dels seus videoclips. I aquest documental, a banda de veure les seves obres d'art, entrevistar-lo ell amb molts dels artistes pels que ha treballat, tots diuen una cosa en comú.
I què diuen?
Té idees boges, és molt creatiu i moltes vegades no l'entens. però ell dibuixa...
Però ell ho acaba fent, o sigui...
Clar, dibuixa i moltes vegades explicava la idea, la gent es quedava com amb la sensació de crec que t'he entès, però no ho acabo de saber, feia el dibuix i llavors eren capaços de materialitzar tota aquella creativitat. L'any 97, bé, va haver un moment que va ser l'any 97, que ell va presentar un videoclip que va fer per la Björk a un cinema a Londres i va ser la primera vegada que va veure una de les seves creacions en pantalla gran, perquè diu, clar, ho veia sempre doncs, a la MTV, no? O sigui, a la pantalla de la tele, però un videoclip darrere un altre. I a partir de llavors va decidir que podria estar bé fer cinema. I es va mudar a Los Angeles, però com era francès,
ja ho tenia una mica,
doncs els americans no s'imaginaven...
No, ja no l'entenien de res.
Va haver d'aprendre
anglès,
però pensaven, associaven ser francès amb la Nouvelle Vague, una cosa més clàssica, menys transgressora, i diu que ella, totes les reunions que feia amb productores, els hi deia, a mi m'encanta Back to the Future, o sigui, el regreso al futuro. I llavors era com que els descol·locava, no acabaven d'entendre com una cosa tan comercial, clar, no? Li podia agradar algú que era francès i que ells associaven automàticament a la Nouvelle Vague. Li va costar molt poder començar a trobar el seu primer projecte. De fet, ell és el director d'Olvídate de mi, no? El que sentíem abans, que com es deia, el del show de Trumada...
El d'això, el Jim Carrey.
El Jim Carrey, sí. El Jim Carrey, la Kate Winslet, ells també apareixen, els entrevisten. Alguns dels fragments de les entrevistes que veiem són del moment que es va estrenar la pel·lícula, perquè la Kate Winslet la veiem joveníssima, però explica, no?, com ell era capaç de també uns actors tan diferents, ella que venia de fer Titanic i, ell que havia fet La Màscara, no?, que era, ell era com una explosió i ella era una cosa molt més continguda, doncs com era capaç d'aconseguir que estiguessin en la mateixa sintonia.
Que es trobessin. Wow.
I que un compensés a l'altre i s'anessin com retroalimentant. Li costa molt trobar els projectes.
Sí, però Olga, diguéssim que és com aquest trajecte, no?, de la vida d'ell, que és el salt que fa no?, de França.
Des dels seus orígens.
Des dels seus orígens, fins...
En realitat és un documental de... A mi m'agrada molt Michel Gondry, he treballat amb ell, i et vaig explicar com vaig arribar a ell i com ell ha anat evolucionant al llarg de tota la seva carrera.
Val.
Com parlen també amb col·laboradors d'ell, com entén i com ha estat el seu recorregut, no només a través del món del videoclip, que diríem que va ser molt plàcid perquè tot va funcionar molt bé, sinó quan arriba al cinema, que potser no va ser tan senzill fins que va aconseguir contactar amb en Charlie Kaufman, que és el guionista de Como ser John Malkovich, i a partir d'aquí ell se n'adona que pot connectar amb algú que creï un univers similar al seu. Què et sembla?
No, em sembla fascinant. Jo el vull veure, aquest documental. O sigui, on el puc trobar, dius?
Està filmint.
A Filmin, eh?
És un poc més d'una hora i mitja. Sí. És molt entretingut. I veiem com quan algú és enginyós, original, té aquestes idees boges, és capaç de... Bé, i si és capaç de ser fidel a la seva essència, això ho aniràs identificant al llarg de tota la seva...
Ai, espera. Ui. És doble joguina. Ui! Triple joguina.
Estem molt servis, eh? Em sap molt greu. Em sap molt greu, però és que, Mercè, estem a 18 segons de que s'enlairi l'Starliner i sembla que aquesta 14 segons, 13, 12, sembla que de moment no hi ha cap pega.
O sigui, Jarque, perdona, hem passat el límit dels 4 minuts, per tant, això ja... O sigui,
mira, mira.
Ai, espera. Fes-te el compte enrere. Ai!
Tenim els motors encesos, Mercè, sembla que sí.
Noi, això t'he fet un pet.
M'estic posant nerviosa jo també.
Colla, cap amunt.
Sí, sembla que se'n l'aire.
Oh, quina fumera.
Recordem, aquesta nau Starliner, increïble. Després de 3 intents, recordem, la Suni i el Baig, aquests dos astronautes, ella de 58 anys, ell de 61.
Sí.
I si tot va bé, Mercè, en 11 minuts ja els tindrem en òrbita, en 14 minuts la càpsula se separarà del motor. Ara veiem les imatges en directe de la NASA, que ha creuat aquest cúmul de núvols.
Ara plou.
Fa uns minuts també
el... Plou.
Sí, el Baig també feia un missatge molt, molt emocionant que dirigit, diguéssim, a tot l'staff de la NASA, que deia Take us to the space and back. Sí. Sembla que ho hem aconseguit. 26 hores, els espera fins a arribar a l'Estació Espacial Internacional.
Això és més ràpid que Rodalies.
Perquè tindrem imatges d'ells, o sigui, a dins, quan deies
segur,
tu, quan es separi, diguéssim, aquesta càpsula o no? En quin moment
segur
creus
que
tu?
Sí. Segur que sí que veurem imatges. De fet, hi ha comunicacions pràcticament constants des de l'Estació Espacial Internacional. De fet, hi ha aplicacions on es poden veure imatges de la Terra en directe des de l'Estació Espacial Internacional, i és això, vull dir, és com si estiguessin aquí a Passeig de Gràcia. La comunicació i la cobertura és perfecta. Mira, ara ja veiem aquesta Starliner, Mercè, que ja ha perdut la seva trajectòria vertical i ara està en posició ja horitzontal, com dèiem, a l'espera d'arribar en òrbita d'aquí res, d'aquí 10 minutets, per tant, Mercè, fita històrica.
Fita històrica, això gira, Jarque, això gira cap a... A veure, A veure què passa.
Sí que sembla que se'n vagi avall.
Està agafant trajectòria, eh? Digue, quedem així. Olga, tu que això també està enganxada, l'Olga
Vallejo. Sí, perquè havia estat seguint en Joan Anton Català i, evidentment, els últims dies a la Marta Jarque, sí, per veure què és el que passaria i com l'estratègia de Boeing i SpaceX doncs és diferent. I bé, Boeing ha estat aquí teoritzant molt i ara ja, quan arribava el moment de la veritat, semblava que mai podien fins avui. No oblidarem aquest dia. Avui és 5 de juny.
No, esclar, recordem que Boeing, com bé deia l'Olga, juntament amb SpaceX, pretén ser aquest proveïdor de vehicles. Mira, ara hem vist una part d'aquest coet que se separava de la càpsula. Boeing, que en principi de ser, juntament amb SpaceX, el segon proveïdor de naus o de càpsules per dur gent a l'Estació Espacial Internacional. Per tant, mira, bones notícies també per la NASA, que s'havien dut alguns cops darrerament.
Sí, això saps que li hauríem d'haver preguntat. Ui, no, i aquí hi ha moltes deixalles, eh? Tot el que parla en Joan Anton Català, clar, això deu estar estudiadíssim a on va aquesta banda, no?
Aquest... Potser es desintegra després.
Es deu quan... desintegrar,
sembla,
no?
Que es desintegra la tornada en òrbita, correcte.
Noi, Déu-n'hi-do. Jarque, doncs, mira, home, doncs estaràs contenta, estaràs feliç, eh? S'ha trencat una mica,
home,
fins i tot la veu,
home.
Eh? T'ho hem notat, eh? Que estaves...
No, de debò. Els que ens agrada el tema, home, és un moment molt i molt emocionant veure també, claro, doncs, això, no? com la tècnica fa aquest... fa miracles, que en aquest sentit, doncs, això, transportar a persones a l'espai. Per tant, molt feliç. Va, us deixo amb la Vallejo. Una abraçada.
Vinga, vale. Adéu.
Ja ho deixo.
Adéu. Ja, mira, com un coet ja ha marxat.
Ella ha perdut
mateixa,
la càpsula.
Sí, ja marxa. Escolta, no ho sé, noi, és que ara fem aquest pas... Ara s'ha quedat la imatge congelada, eh? És que nosaltres també l'estem seguint des d'aquí.
Sí, el temps va corrent, no? Porten enlairats 3:40.
Fantàstic.
Bueno, 3 minuts, gairebé 4 minuts. Com es diuen els tripulants? Estan que no s'ho creuen.
Són la Suni, no? Com es deien? Espera, que ara
Xac,
no tinc... La Suni o... i el Max. Maig. El maig, cada dia un raig. El patx. La Suni i el patx. Bueno, escolta, molt tranquil, jo crec que deuen estar, eh? Perquè ja deuen estar basats, no? Aquestes coses. Jarque? Ai, Jarque, dic, com Vallejo.
La Jarque des d'aquí, jo m'he connectat amb ella i m'està dient que sí, que deuen Suni estar basats.
Sí.
A Suni i vaig.
Bueno, va,
deuen estar contents.
Jo ara hi vaig. Fem una cosa. 3 minuts per arribar al punt de les 5 de la tarda... Què, en fem un més o no?
En tenim un altre?
Sí?
Que aquest senyor, el protagonista, en Sergio, que no vagi al proper, a la propera tripulació del Boeing, ja veuràs.
Ai.
Cortem el culo y ve un aviso que decía se necesitan personas de 80 o 90 años. Estoy loco, qué diablo, que no me
acuerdo. Això és una meravella.
Això ja m'agrada, eh?
Es diu El agente topo.
Ui.
Està filmint. La seva directora és la Maite Alberdi, la mateixa directora de La memòria infinita. Recordes aquella parella que ell tenia Alzheimer que vam parlar a la darrera secció?
Sí.
Doncs El agente topo diríem que té el mateix esperit perquè és una pel·lícula tendra, però amb aquesta rius molt. Perquè, com hem sentit, el senyor Sergio és un senyor jubilat que té 83 anys, és xilè, i li canvia una mica la vida quan veu un anunci al diari on diu «Se necessita adulto mayor hombre». Perquè busquen un jubilat entre 80 i 90 anys que tingui bona salut, que sigui discret, que sàpiga fer anar la tecnologia,
bueno.
Que aquí riuràs bastant quan vegis com va millorant i intentant-ho, per realitzar una investigació amb disponibilitat per viure fora de casa seva durant 3 mesos. I el que passa és que una agència de detectius rep un encàrrec de la filla d'una senyora que està en una residència d'avis i que dubta si la tracten prou bé. I llavors volen que algú que podria estar en aquella residència, que al final guanya el càsting i aconsegueix aquesta feina, el senyor Sergio, doncs s'infiltri i estigui allà com a resident de la residència d'avis, de gent gran. Mira, és surrealista les entrevistes que fan a la resta de candidats. És tan divertit veure'ls com aquesta il·lusió i aquest desconcert de... Ah, però que faré d'espia. O sigui, és que això no ho havia entès gaire quan havia vist l'anunci.
Jo no l'entendia, això no se li ha d'anunció, no?
Exacte. Quan,
boníssim.
Quan comencen a fer videotrucades, perquè clar, ell ha d'anar informant des de la residència què és el que està passant. I et deia que és molt tendre perquè... Clar, no tot és riure quan veus la realitat de la residència, on sí que els cuiden bé, l'espai és acollidor, i el problema és dels familiars, justament, de la gent que viu a la residència, que possiblement no els van a visitar tant com els haurien de visitar.
Com voldrien.
Però, tot i així, el senyor Sergio, aquest agente topo...
I ja ens ha conquistat.
No només et fa somriure i té aquesta tendresa i posa en valor l'amistat, la il·lusió de començar una aventura nova, de fer nous amics, perquè ell fa amics quan s'instal·la la residència al llarg d'aquestes setmanes, sinó que hi ha moments que rius, perquè és que penses, ai, agente topo, gente hauries topo. Hagut d'espavilar-te més amb
la tecnologia. Fem una cosa, Vallejo, anem a escoltar la Sandra Gómez i després tornem amb més de documentals amb la Olga.